Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a Ràdio Estel, posa't al dia dels titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Escolta-la cada dia de dilluns a diumenge a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. Tota la informació de l'Església amb Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Vine, Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel.
James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Món és digital. Avui, més que de tecnologia i de metodologies, parlarem d'un dels protagonistes d'aquest món digital. Un protagonista que, curiosament, si diguéssim en castellà, brilla per su ausència. O brilla un poquito per su ausència. Un protagonista que, curiosament, no, això ja ho acabo de dir, que brilla per l'ausència. M'estic referint a la dona, al món digital. A les professionals dels sectors STEM, de ciència, de tecnologia, d'enginyeria i de matemàtiques. I la pregunta és, on són les dones TIC? On estan les estudiants d'enginyeria, de física, de química, de matemàtiques? On són les programadores, les analistes, les CIOs, les directores de departaments tecnològics? Tornant al castellà, a ver las ailes, però la pregunta és on són i per què hi ha tan poques, o per què veiem tan poques. Bueno, tot això és el que avui ens aclariran les nostres convidades i el nostre convidat. Preguntes que ens suggereixen és si no estan capacitades les dones per a aquestes feines, o no són aptes per carreres tecnològiques, o són els homes els que posem barreres. Persisteix la cultura del blau i del rosa? Hi ha un sostre de vidre? Bé, doncs per conèixer aquest món, el món de la dona TIC, avui tenim a dos convidades realment d'excepció.
El món és digital, a Ràdio Estel.
Per ordre de com estan assentades, la Joana Barbany, ella és directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Joana, benvinguda.
Moltes gràcies.
La Rosa Xalabarder, ella és vicepresidenta tercera de la Cambra de Comerç de Barcelona i presidenta de la ODE, Observatori Dona, Economia i Empresa. I tenim també amb nosaltres a un col·laborador habitual del programa, en Jordi Marín, que és el director general de la patronal de les consultores de Catalunya, empreses consultores de Catalunya.
Gràcies, Tomàs.
Bé, evidentment, aquest programa tenim molt clar i estem fora de tota dubte de les preguntes que hem fet, no? Però comencem, comencem, i potser la pregunta, la primera pregunta és aquesta, o sigui, quin és l'estat de la qüestió? No sé quina de vosaltres ens pot fer 5 cèntims, potser en números, de quina presència té o no té la dona en el món tecnològic.
Bé, jo per començar voldria criticar-te la manera del brilla per su ausència, o si les ailes no és... Bueno, aquesta manera de dir doncs, que realment falta que les noies que estan estudiant aquestes carreres o que estan estudiant aquesta formació professional doncs, se sentin més, no? es vegin més enfocades doncs, cap a l'exterior, perquè realment n'hi han. Potser no hi ha les que voldríem i que creiem que pels seus, per la seva manera de ser doncs, haurien d'estar estudiant també aquestes carreres, però a veure-les n'hi ha moltes.
Veus?
El que passa és que potser queden amortiguades o allà mig amagades doncs, amb aquestes carreres que són tan masculinitzades. No? Però realment el talent hi és. El que passa és que potser s'ha de recolzar més i fer que aquestes noies que estan estudiant aquestes carreres doncs, se sentin recolzades, ajudades, perquè a l'hora doncs, que accedeixin als seus primers llocs de treball doncs, puguin exigir els seus drets, els seus sous amb igualtat de condicions que els nois, però n'hi ha. I potser perquè molt d'aquestes noies, molt d'aquest talent marxa fora. I el que hem de fer és que aquest talent no hagi de marxar fora i que si marxen, tornin a casa, tornin a Catalunya perquè han estat formades a Catalunya amb una qualitat molt alta i que llavors puguin fer la seva feina aquí dins de Catalunya. Però les dades, precisament demà llancem els índexs o els índexs d'igualtat de gènere de la Cambra de Comerç, el fet per al Gabinet d'Estudis des de l'any 2015, que el vam actualitzar en el 2017, i demà traiem com està el tema en aquest any 2020, amb dades del 2020. I realment, tot i els impulsos i la feina que s'ha fet, no està millor. I això és molt greu. És molt greu perquè s'està demostrant doncs, que potser l'educació, l'ensenyament, no el fem bé. Ja des de petites fins a grans. O sigui, ja des de les escoles bressol, que s'hauria de fer doncs, un mecanisme doncs, d'en diuen el pensament computacional, potser, doncs, amb programes, amb problemes que els hi agilitzin més la memòria, i llavors doncs, que a les escoles primàries, a les escoles secundàries, doncs, realment doncs, diuen que les nenes, a partir dels 5 anys, quan ja saben que són nenes o que ja agafen aquella qualitat de dir, agafen el que és el significat del gènere, canvien i deixen d'interessar-se per la tecnologia, no? Perquè consideren que tot el que és la tecnologia són eines, i com que les eines són més masculines, doncs deixen d'interessar-se per això. S'ha de canviar l'ensenyament, molt, molt important.
Sí, no, de tota manera, jo el que es demanava era aquestes xifres que tindràs demà, si ens pots fer una mica un avenç de quina és la proporció. O sigui, clar que hi ha dones, i clar que hi ha dones dirigint grans companyies tecnològiques. D'això no tenim cap dubte. Però d'aquesta mancança, d'aquesta falta d'interès, això es tradueix en uns números que, si més no, perquè els oients s'enterin de quina és la situació.
Sí, els índexs d'igualtat de gènere de la Cambra el que fan és quantificar el grau de desigualtat en 5 àmbits concrets, no? La formació, el mercat de treball, el sector TIC i de R+D, les condicions de vida i l'empoderament. El sector TIC és el que està més negatiu. Si en l'any 2017 estàvem amb una desigualtat del 70%, vale, de matriculacions en carreres d'enginyeria, informàtica, matemàtiques i arquitectura, que també agafen aquí en aquest índex també tenim l'arquitectura, doncs si estàvem amb un 70% de desigualtat, ara estem amb un 71%. O sigui que bé, o que hi ha menys nenes que s'han matriculat, però que ens costen, que l'interès cada vegada és més alt, o bé perquè potser aquestes noies que estan fent aquestes carreres tiren amunt molt més ràpid, i en els índexs que venen de la Generalitat, de les universitats, doncs potser hi ha més nois que s'estanquen potser un any més i potser estan duplicats potser, no ens fem, però realment l'índex està no amb un 70 que estava el 2017, sinó ara estem amb un 71 de desigualtat.
No, jo, les dades que dona Roser són les dades, són les que són, i jo crec que és evident, no? I que això fa temps que entre tots ho estem posant en evidència, que el sector tecnològic té un problema important. Tenim un problema important, com tu deies, en el món de l'educació, la formació, i hem de canviar moltes coses perquè el talent femení arribi, no?, fins a dalt, perquè després també, com deia el Tomàs, una vegada arriba, per dir-ho així, jo no li veig, com a mínim, he vist des de manera agregada, a les consultores les carreres femenines són es donen les mateixes oportunitats una vegada dins, potser és des de la formació fins que hi ha l'accés, una vegada dins el talent femenista, clar, que moltes de les consultores que tenim aquí a Catalunya, de les que jo represento,
moltes
les líders de molts àmbits d'unitats de negoci, etcètera, la nostra presidenta és una dona del sector tecnològic, etcètera, vull dir, hi arriben, que potser el problema el tenim des de la base de la formació fins a l'accés, no? Aquí és on potser hem de concentrar els esforços. I en aquest sentit, jo crec que un dels elements fonamentals és canviar l'educació, és canviar la percepció, és canviar aquests elements, i jo crec que aquí després la Joana suposo que ho explicarà, perquè s'està fent molta feina en aquest sentit. I després també, jo diria, el món també està canviant, en el sentit, ens concentrem molt en l'àmbit de tecnologia com a tal, no? Perquè l'estudi que feu vosaltres ataca les carreres allò més tècniques, sí, tecnològiques.
Però on hi ha el futur.
On hi ha el futur.
Hi ha un gran futur.
Però també, volia posar aquest apunt, que és veritat, vull dir, això ja ho dono per suposat. Però volia posar l'apunt de que el món està canviant de manera tal que també necessitem molts perfils d'altres tipus, que no solament són enginyers tecnològics, que sí, sinó que també necessitem perfils de molts altres tipus, que seran els que crearan els nous models de negoci, que seran els que crearan nous futurs, noves professions, etc. I jo crec que aquí el talent femení també hi té molt a dir, i potser en aquest sentit la propensió, per dir-ho així, del talent femení a anar a aquests altres tipus, no?, de carreres o de trajectòries en aquest sentit és molt més alt inclús que en altres llocs, no? Vull dir, ho volia dir en el sentit d'obrir, no?, d'obrir una miqueta, no? O sigui, és veritat, sí, que tenim una mancança en l'àmbit tecnològic, és veritat, però és veritat també que les oportunitats de futur estan no solament en enginyeries tecnològiques, sinó més enllà de les enginyeries tecnològiques, sí, en àmbits de futur. Volia posar aquest apunt.
Esteu escoltant El món és digital, a Ràdio Estel.
Bueno, he dit moltes coses, però m'he apuntat dos punts que crec que hem de reflexionar. Un és el tema de no... O sigui, jo no he estudiat cap carrera STEM, però em considero dona TIC, val?
Clar.
Clar, jo no sé de ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, doncs aquí sé el que sap qualsevol persona que no ha estudiat això.
Aquí però, no m'allò, Joan, perdona, era una mica...
Llavors sí que he de treballar, evidentment, perquè hi hagi més nenes i dones, que no només nenes, dones que decideixin doncs, reinventar-se o reciclar-se, no?, per exemple, amb el tema d'anàlisi de dades, que hi ha aquí un reciclatge, diguem-ne, no molt complicat de fer del sector doncs, més d'economia, no?, o sector d'economistes cap allà. Per tant, fomentar els estudis, però després fomentar que aquelles dones doncs, que per la seva formació poden incidir en el mercat TIC, no?, en el sector TIC, no tinguin el sostre de vidre que hi ha ara. És a dir, una directora d'operacions d'una empresa tecnològica pot haver estudiat AD,
no igual, o filologia.
O filologia.
Clar, sí.
I el problema que tenim és que dins de les empreses i dins del sector doncs, hi ha un tap, val? I com a tots els sectors, és a dir, més masculinitzats. Aquest és el primer punt que, a més, menys el Jordi ja ho ha dit. Però diferenciar entre STEM i TIC, perquè per mi no és ben... Clar. Si estudiar STEM i estar sector TIC són coses diferents. I el segon tema, bueno, un altre tema que he apuntat, és el tema dels nens. Parlem molt de les nenes, les noies... Hem de parlar dels homes i dels nens, o sigui, això no és una cosa de les nenes i les noies, o sigui, com els nens, amigues d'aquestes nenes que tenen 5 anys, no vegin que les nenes, no?, doncs sumen a la seva vida i les nenes no vegin que els nens sumen a la seva vida, el problema està, el tindrem de per vida. Per tant, és incidir en nenes i en nens des d'allà.
Totalment.
I per últim, per donar ja un... Bueno, sí que més o menys ens volem les mateixes xifres, crec que hem millorat amb tema de... amb matrícules, amb estudiants, hem millorat, per tant, jo crec... que d'aquí 4 anys, quan tornem a treure les dades, no?, de l'indicador, doncs haurem millorat. però crec que una oportunitat important és tota aquesta transformació de l'STEM cap a l'STEAM, que tu ho has dit, Roser, que teníeu la part d'arquitectura, si no m'equivoco, que és aquesta part més, que també hi és, de creativitat, d'artística, que fa que a l'hora d'haver de triar carreres, que és quan et posen aquesta, no?, aquesta frontera, doncs sigui molt més atractiu per les nenes. L'altre dia parlava amb gent de la UOC i ens deia que totes les... tenen moltes dones doncs, que s'han format en temes de creativitat però volen aplicar-ho a la tecnologia. Clar. Per tant, crec que és una oportunitat molt important. Clar. Que tenim.
Clar. Això que dius de que també els nens... A veure, aquí jo, una de les coses que he dit a la introducció és si persisteix encara la cultura del rosa i el blau. Clar, aquí ja crec que hi ha un tema de fons que és l'entertainment, per dir-ho així. O sigui, mentre les televisions, mentre el cine continuïn predicant, o sigui, fent dos models d'home i dona, ja, és difícil perquè les nenes els mengen el terror des de petites, que són diferents dels nens, o els nens diferents de les nenes. En aquest sentit, jo no sé, m'agradaria saber també si la Generalitat té plans en aquest sentit de canviar.
Però és que això no és l'entertainment en la Generalitat, és l'educació que reben a casa seva. O sigui, tirar la culpa, la responsabilitat.
Sí, però a casa seva els deixen sols davant de la tele.
Bueno, doncs culpa dels pares, deixar els nens davant de la tele, o les nenes. Llavors, aquí hi ha un tema, evidentment, bueno, d'explicar la situació que hi ha i de, bueno, tenir un compte, però a cap i a la fi és responsabilitat de les famílies i dels seus educadors i educadores d'aquests nens i nenes, òbviament, jo crec.
Jo per sí,
és una educació que ve des de petits, tant els nens com les nenes, però que els hi desperti aquesta motivació amb estudiar d'una altra manera, amb treballar d'una altra manera, amb treballar amb les dades, amb treballar amb les xarxes, que no es vegin com objectes d'aquesta xarxa, sinó que sàpiguen utilitzar-la. I això també va pels pares. De veritat que és molt fàcil per un pare deixar el nen davant d'una pantalla o d'una televisió, però el que hauries de fer és treballar amb aquest nen, incentivar-lo a fer problemes, a resoldre qüestions amb la tecnologia o amb l'experiència de la natura. Jo sempre dic, totes les experiències són bones. I això potser hem desplaçat molt en els nostres fills, en els nostres infants, amb la tranquil·litat de que estan ocupats amb una altra cosa i no fer-los-hi moure el cap. I això altres països ja ho estan fent, i aquí les famílies que tenen potser més mitjans econòmics, com que a les escoles potser no es treballa tant, perquè ja hi ha hagut escoles que s'ha treballat amb aquest sistema i surten moltes noies i molts nens en tecnologia, però si no s'ha treballat, moltes famílies intenten reforçar-ho, val?, amb complements extraescolars, que això ho poden fer les famílies amb més recursos, amb classe mitjana, però famílies, aquí hi ha la bretxa cultural total, la bretxa de pobresa, amb famílies que no poden, doncs aquests nanos, si no han rebut aquesta educació, és impossible que puguin accedir en aquests llocs de feina i de... Amb la formació professional encara és més exagerat. O sigui, la formació professional potser hi ha un 5% de noies. Realment la formació professional, que el que necessitem és que hi hagi tècnics per programar i que treballin, doncs em diu una companya meva de la cambra, precisament, la Montse, que és professora d'un institut que tenen un grau d'aquests d'informàtica, que la que està en el segon any, i aquests nois moltes vegades no acaben. Però d'aquests nois, només n'hi ha, de cada 20, només n'hi ha 5 que són noies. Clar, això és molt fort. Vull dir que...
Sí, però
és un, que... un problema de societat, d'educació i de política.
Jo volia fer l'apunt i agafant tot el que dieu ara, que jo crec que és així i les dades són les que són, però també em dona la sensació, no ho sé, em dona la sensació que culturalment cada vegada som més conscients d'això, no? I per tant, que això va evolucionant. Almenys a casa jo començo a veure, vull dir, jo tinc filles i això ho tenen molt clar, o ho comencen a assumir de manera molt clara. Jo crec que també en el món educatiu hi ha un esforç important en aquest sentit, i jo crec que aquí hi ha molts programes i gent que està posant-hi els elements. En el món professional és veritat que falta moltíssim per arribar segurament on voldríem ser, però també en les converses, per dir-ho així, i en la majoria d'empreses en les que estem nosaltres, els temes de diversity, ja no solament de gènere, sinó en general la diversity és un tema molt, molt important avui en les polítiques de recursos humans, vull dir, i és present de manera molt forta. Segurament ens manca passar aquesta...
Estem posant la llavor,
Estem amb la llavor, no? Sí, i jo crec que està arribant, vull dir, com deia la Joana, d'aquí 4 anys, no sé si serà d'aquí 4 anys o d'aquí quan serà, però jo crec que ja estem en el camí. És veritat que ens manca molt i les dades encara ens ho fan molt evident, però jo crec que això, en el món educatiu s'està fent esforç, en el món empresarial, en el meu món, que és el més el de les consultores, és així, vull dir, no solament el tema de gènere, diversitat,
però
equips...
A la direcció, tu deies que teniu moltes tècniques que agafeu, perquè realment tenen molt de talent, però a la direcció encara costa d'arribar-hi.
Però n'hi ha moltes, també, Mira, sí? I l'altre dia et dono una...
Les dades no, però
està arribant. I després et dono una anècdota que l'altre dia ho explicava l'Anna Schlegel, que porta aquest nom així, però que és catalana, una olotina, que és l'Anna Navarro, que està... I l'altre dia parlava amb ella, vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-la per una...
El dia 25 ve aquí a Barcelona.
Ah, que bé, pues tinc ganes de veure-la.
Ens queden 7 minuts de programa, bueno, ho dic perquè... No,
solament,
repartiu cartes.
Solament deixeu-me dir aquesta anècdota, perquè li vaig preguntar, com aquest és un tema que a tots ens preocupa, li vaig preguntar, dic, Anna, això com ho veus tu? I ell em va dir, quan ja estàs dins en les nostres posicions, vull dir, que ja té una carrera determinada, Jordi, no hi ha barreres. És una barrera de talent. El president és un home, de la seva empresa, diu, però podria ser una dona. És un tema de talent. Arriba i diu, jo estic en la meva posició, i és veritat que he tingut que treballar-ho per escalar, però igual que els homes. Diu, no he tingut cap diferència.
Això tampoc no hi estic d'acord,
Bueno, perquè ella parlo de l'anècdota d'aquesta empresa.
El grau d'exigència per una dona sempre és, què tens, quin currículum tens, i potser dius, home, una dona, que potser una filòloga, ella que és periodista, jo que fins i tot jo em falten 3 assignatures per acabar economia i no em volia presentar a les eleccions de la Cambra de Comerç, però tinc altres coses, tinc un empoderament que m'ha donat, doncs, perquè tinc unes qualitats que m'ha donat la vida, vale? Que potser això també em donaria jo que poder arribar, doncs, com ha arribat l'Anna Navarro, una filòloga olotina, doncs, que se'n va als Estats Units, va apostar fort i ara està en el top de les empreses d'alta tecnologia. Però sí que és veritat que és complicat. Jo, a més, tinc 4 fills, tinc 2 noies i llavors els 2 nois. I de vegades els meus fills em diuen, és que t'has tornat molt feminista.
Igual que jo tinc 2 nois i 2 noies. Em diuen dona tic. Ja ve la dona tic. I em diuen que mira, ja està la dona tic aquí, no sé què.
Bueno, però a tu t'ho diuen perquè tens una marca que és dona tic.
Però m'ho diuen ja, mira, la dona tic, dona tic, dona tic. I se n'enfoten en broma, però a mi fa il·lusió. Perquè s'ho creuen,
Perquè, i realment estan orgullosos de la seva mare, perquè...
I és això, que cada vegada... Vull dir, ja ho tenen assumit com un valor determinat. No és un tema, a pesar que facin aquesta broma. Jo ho veig en les meves filles, els meus fills. Ja ho tenen assumit. No, vull dir que per això és un tema generacional, Jo crec que està arribant.
Canviant,
ho dic per posar el punt optimista.
Està canviant perquè, com diu la Joana, estan fent coses, estan posant la llavor, perquè si ningú fa res no canviarà.
El que passa que jo crec que... o sigui, aquesta conversa que estem tenint avui, fa 3 anys que tinc la mateixa conversa, us ho dic en serio, de debò. Sí, llavors, cal...
Que es vagi repetint cada any?
No, cal fer coses diferents, perquè aquesta conversa la teníem igual fa 3 anys, el mateix, referents, visibilitzar, i anem fent feina, però s'ha de fer alguna cosa diferent. I jo crec que la diferència, i a més els meus companys de feina ho saben, és incorporar l'home. O sigui, jo ja els hi vaig dir...
Totalment d'acord.
Que a partir d'ara, abans fèiem... taules on no hi hagi dones no hi anem, que em semblava molt bé. Ara ja, gràcies a Déu, es veu estrany una taula sense cap dona i tothom es posa les mans al cap. Fa uns anys no passava res, ningú hi pensava en això. Ara tothom pensa, ostres, jo no, no falten dones, no? Ja hi pensem. Ara quasi és impensable i quan algú fa, bueno, i tothom es posa les mans al cap, però abans era normal. Jo crec que hem de fer el revés. O sigui, jo ja els he dit, taules de béns, on només siguem dones, no sé que sigui una cosa molt puntual, on parlem de la dona, no sé...
Bueno, també hi ha d'haver-hi la diversitat.
I també, clar. Totalment d'acord,
Estan...
No, i que hi hagin potser, doncs, inclús més mestres. Nois, jo ho dic sempre, les nenes i els nens arriben a l'escola de primària...
P3, P4, P5...
I tots són mestres, és la dona amb les tasques de cura. I jo sempre deia, el millor mestre que havia tingut el meu fill a primària era un noi que va venir a fer substitució i era un noi jove. I és fantàstic.
Jo crec que amb això que torno, per intentar canviar la situació, una és incorporar, o sigui, fer la discriminació positiva amb els nens, o sigui, que els nens vegin que discriminar positivament les nenes també és un benefici per ells, i a pas d'estem a les estim. Per mi és caríssim, això s'ha de fer.
Això s'ha de fer.
I no, crec que són les dues, i potser em tiro de la moto, però són les meves... Crec que són dues línies de treball.
Ens queden dos minuts de programa i amb això és impossible allargar-ho. Un missatge a nenes que ens estan sentint, encoratgeu-les a que realment s'apuntin a les carreres tècniques o a aquest món digital, perquè el màrqueting no és enginyeria i també és important, o l'anàlisi de dades.
Jo segueixo no les nenes, les nenes i els nens.
Nenes, sí. Nens, vale, doncs molt
clar,
bé.
Les nenes, doncs, que no s'autolimitin, que és un sector molt interessant, que evidentment estan més capacitades per fer-ho, i els nens, que sàpiguen que les nenes també valen i que evidentment al sector tecnològic són benvingudes i que si els agrada, que ho poden fer igual de bé que elles.
Roser.
Jo incidir en que penso que s'ha de començar des de més petits encara. Les escoles bressol que siguin gratuïtes o almenys que puguin accedir-hi totes les famílies i que cada euro invertit des de petits, és molt més rendible que qualsevol cura pal·liativa que hàgim de fer en l'adolescència.
Jo insistir una mica en el missatge que donàvem a l'inici. Que el món ha canviat, que les oportunitats són, i la Joana ho deia abans, no? En l'àmbit tecnològic, enginyeria, tal, hi són, i per tant, nens i nenes, aneu cap aquí perquè és el futur, però que a més, com canviaran moltes coses, necessitem també altres perfils que canviaran, la consultoria o la gestió de nous models de negoci o emprendre, etc. Per tant, és un tema de nens i nenes, i on el talent és lo important, no? Llavors, animar tothom, nens i nenes, a que hi treballin. I l'altre, per mi, un missatge optimista que també l'he fet referència abans, que és, jo crec que hi ha llavors, moltes llavors posades. Potser, segurament, com deia la Joana, s'han de fer algunes coses diferents, no? S'han d'acabar de rematar, per dir-ho així, la feina, però crec que la llavor ja és posada i en les companyies a les que jo represento avui ja hi és aquesta llavor.
Esteu escoltant El món és digital, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs potser no hem tret cap conclusió. Crec que s'han aportat idees noves, encara que sempre fem el mateix, però bueno, la Jana ha estat més trencadora. I bueno, res més, no puc afegir res més. Gràcies a tots, a totes i a tots.
Gràcies.
O a tot, que ets tu, un únic, per haver estat aquí. I espero que qui ens estigui sentint i veient doncs s'animin a fomentar les vocacions femenines i que el món digital és tant d'homes com de dones. Tres més, fins la propera setmana.
Gràcies. Gràcies, Tomàs.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Al teu somriure hi veig una ombra molt grisa i una mirada que cansada diu prou. Vas lluitar molt i t'enfonses de cop. Un tros de cel plora sense fi. Quan li preguntis si la lluita valdrà, no oblidis mai els bons moments del passat. No ploris més, que res sembla el que és i que el cor et marqui el camí. Fes-li cas al cor quan t'estigui cridat. Fes-li cas al cor que sempre té la raó. Ell ho sap tot de tu i no et mentirà. Fes-li cas al cor abans de rendir-te avui. De rendir-te avui. mentir.